Les dues, comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Vitorí.
Activitat frenètica al centre d'esport Sabadell a poc més de 24 hores de visitar el Fernando Torres per engegar la primera de les 8 finals que té per davant el centre d'esport Sabadell en aquest tram final, valgui la redundància, de Lliga Smartbank. Com diem, el Sabadell sortirà demà a l'estadi madrileny amb la possibilitat de sortir momentàniament del descens. Antonio Hidalgo, avui en roda de premsa, ha dit que són conscients d'aquesta situació, que han d'anar al màxim, que tenen aquesta responsabilitat, però ha avisat, ha alertat del potencial enorme, ha dit textualment, del Fuenla, un equip que, segons Atla Canovelles, hauria d'estar més amunt a la taula en aquestes alçades de classificació. De moment, a terra de ningú i tranquils en aquesta zona mitjana de la taula. De novetats pel que fa a jugadors lesionats, recordem que el Sabadell tindrà la baixa de Pierre Cornut, també la del sancionat Jaime Sánchez, i al voltant de l'Aleix Cox sembla que no hi ha massa novetat, que ha començat a entrenar, però Antonio Hidalgo a aquestes alçades de temporada vol apostar per gent que es trobi al 100% físicament. I com diem, és un dia frenètic perquè també en uns minuts marxarem fins a l'estadi de la Nova Creu Alta, on el Centre d'Esport Sabadell ha dut a terme un acte de col·laboració amb el Consell Comarcal i també podrem escoltar de primera mà les paraules d'Esteve Calzada, ara que entrem ja en l'últim mes i mig de competició.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Els dos Tonis, González i Pacheco, a les vies de so. Comencem.
Comenta la recepció.
De seguida, com diem, passarem per l'estadi de la Nova Creu Alta, on el Sergi Parc està previst que en uns minuts pugui parlar amb el president del Centre d'Esport Sabadell, amb l'Esteve Calzada. També escoltarem les paraules d'Antoni Hidalgo a la roda de premsa de fa tot just uns minuts. Tindrem un petit tast també del que ha dit José Luis Oltra, el tècnic del Fuenla. Saludarem Luis Millán, periodista de la cadena COPE, seguint habitualment l'actualitat del conjunt madrileny. I a la segona part del programa, sobretot avui, ens enfocarem en el Media Day de l'Astralpool Club Natació Sabadell a 48 hores clavades del debut a la Lent Trophy a les semifinals contra el Kinev Kirishi. Avui entrevista amb l'esquerrana Judit Forca.
I fora de l'hotel?
Definides les dues semifinals de la Champions, seran Chelsea-Real Madrid, després del 0-0 dels blancs a Anfield contra el Liverpool, i PSG-City, amb la remuntada dels de Pep Guardiola per 1-2 ahir al camp del Dortmund. Avui, tornada dels quarts de final de l'Europa League, a les 9, amb el Villarreal rebent el Dinamo de Zagreb amb el gol d'avantatge de l'anada, i el Granada visitant el Manchester United després de caure los Cármenes per 0-2. També juga l'Slavia Praga-Arsenal i el Roma-Ajax. Encara en futbol, Juan Martínez Munuera serà l'àrbitre de la final de Copa d'aquest dissabte entre Barcelona i Athletic Club. El col·legiat valencià és el del clàssic de la primera volta de Lliga i serà la seva primera final. I a les 8 es juga la Supercopa d'Espanya de futbol sala entre el Barcelona i el Movistar Inter. L'escenari és el Wizzing Center, el mateix on els blaugrana van sortir escaldats de la final de Copa contra els madrilenys ara fa 3 setmanes.
Han parlat en les últimes hores
Zinedine Zidane, tècnic del Real Madrid, després d'aquesta classificació a Anfield contra el Liverpool per les semifinals de la Champions.
Hemos sabido sufrir esta noche, pero yo creo que para pasar un cuarto de final era normal. Yo creo que merecimos nosotros de pasar de ronda, pero se sabía que había que sufrir. Yo creo que controlamos bien nuestro partido. Hemos sido muy solidarios y me alegro por todos los chicos.
I a les xarxes socials.
Molt breus, molt concisos. 10 anys d'Ipurua. Seguiu a Twitter, seguiu a Instagram. De moment, fins aquí podem llegir.
De quin partit no estarem pendents?
D'un partit de la Lliga de Geòrgia que ha començat fa tot just 4 minuts i mig. Es tracta del Santredia Saburtalo.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant la portera sabadellenca de l'Espanyol, Montse Quesada.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Cinc minuts clavats per sobre del punt de les dues del migdia. Avui, dijous 15 d'abril del 2021, engeguem l'hotel Suís i, com us dèiem al principi, dia frenètic. Al centre d'esport Sabadell, deixem per després la roda de premsa d'Antonio Hidalgo, poc més de 24 hores, ja ho direm bé, per visitar el Fernando Torres per enfrontar-se al Fuenlabrada, perquè, com diem, fa uns minuts s'ha celebrat a l'estadi de la Nova Creu Alta un acte, la presentació d'un acte, en aquest cas de col·laboració, entre el centre d'esport Sabadell i el Consell Comarcal del Vallès Occidental. Marxem fins allà on tenim el Sergi Pac. Sergi, què tal? Bona tarda.
Què tal, Pau? Bona tarda.
I diria que amb companyia, no?
Sí, en aquest acte de col·laboració, com dius, entre el Centre d'Esports i el Consell Comarcal, que s'ha presentat sobre la gespa de Nova Creu Alta, doncs ha assistit el president del mateix Consell Comarcal, Ignasi Jiménez, i també per part del Centre d'Esports, el seu màxim representant, l'Esteve Calzada, el president que ja m'acompanya. Esteve, com estem? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Pregunto primer per aquest acord amb el Consell Comarcal, un acord això de col·laboració, de promoció del territori. Imagino que satisfacció, no?, per les dues parts.
Màxima satisfacció. Això sempre ho vam dir des de que vam arribar encapçalant aquest projecte, que ens volíem involucrar molt amb la ciutat i el seu entorn, i en aquest cas la comarca, i fem bandera de on venim, el que representem, i tot el que sigui doncs tenir l'oportunitat de promocionar la comarca del Vallès, doncs Sabadell i la comarca del Vallès en aquest cas, doncs és un orgull per nosaltres, i també contents de que el Consell Comarcal doncs es vulgui involucrar en el nostre projecte i ens ajudi també. Així que efectivament moltíssima satisfacció.
I també a més ja fem una mica de conya allò dient el president del Consell Comarcal que els de Terrassa es tapi les orelles, perquè aquí tenim el Sabadell, que és podríem dir, per dir-ho, si no, el màxim representant de la comarca a nivell futbolístic. Així que també donant aquesta mostra de suport cap al Centre d'Esports Directe i demanant la continuïtat del Sabadell en el futbol professional.
Efectivament, no? Jo crec que ara és, vull dir, jo sé que hi ha hagut altres èpoques on els dos equips estaven en categories similars o que l'ordre fos al revés, però en aquest cas jo crec que està ben clar la feina que podem fer de promoció de la comarca, que la fem encantats i tant de bo, i com tots esperem ho puguem fer des del futbol professional durant molt temps.
I tot plegat a les portes del partit de demà. De fet, Esteu, no te'n tindré gaire perquè sé que has de dinar alguna cosa ràpid i anar cap a l'aeroport per viatjar cap a Madrid. Quines sensacions té el president abans d'aquest Fuenlabrada Sabadell?
Nervis, però nervis perquè tots els partits estic nerviós, et juguis el que et juguis, no? En aquest cas, evidentment, són partits i són moments de temporada on ens ho juguem tots i tots tenim una responsabilitat, començant per mi mateix fins a l'equip tècnic, tots els jugadors, i tenim doncs aquesta tensió típica prepartit, però també aquesta il·lusió i aquesta esperança de que ho podrem tirar endavant.
Doncs tant de bo demà es pugui entrar als tres punts, i també pregunto per les sensacions, ja no només per demà, sinó generals, que estic convençut que em diràs que sí, que l'equip té la capacitat per salvar-se, però no sé si ja li està recordant una mica fa un parell de temporades, que es pugui repetir potser la gesta d'Olot 1, Olot 2.0, no sé si amb tant patiment o no sé com espero, president.
Jo crec que el patiment està forma part del nostre ADN, no? I hem d'estar preparats per això. De fet, un dels eslògans que hem promocionat és l'adrenalina arlequinada, no? No sabem fer les coses d'una altra manera que no sigui posar-li molta emoció, no? Jo no sé si li podem dir Olots 2.0 o no, però ens queden potser 8 Olots 2.0, no? I el que està clar és que ho donarem tot i que confiem plenament en l'equip tècnic i en els jugadors de que seran capaços de tirar-ho endavant.
I l'última, en aquest partit es juga a domicili, per tant tampoc afecta gaire, però li pregunto també pel tema de l'afició als estadis, no? que cada cop que compareix Javier Tebas al final sempre se li acaba preguntant quin és el pronòstic, si podrà haver públic o no abans que acabi la temporada. Abans de Setmana Santa, una de les seves últimes compareixences va pronosticar, es va atrevir més o menys a dir que si les coses anaven més o menys bé, potser cap a la tercera, quarta setmana d'abril la gent podria entrar als estadis de futbol professional. Setmana que ve, més aviat d'aquí 10 dies, perquè és el seu de Mallorca en un dilluns, estarem ja en aquests terminis. Suposo que és complicat encara dir-ho, no? Però vostè, president, creu que hi haurà gent als estadis abans que s'acabi la temporada?
Jo crec que ningú es pot mullar en aquest sentit. Nosaltres l'únic que podem dir és que, òbviament, trobem a faltar moltíssim a la nostra gent, moltíssim. Vull dir, els partits tan desangelats, doncs doncs, ja no només a casa, sinó quan els hem jugat a fora, que els hem tingut també amb gran grup donant-nos suport, doncs ens trobem molt a faltar, no? A partir d'aquí, les decisions sobre quan puguin venir a l'estadi estan fora de la nostra responsabilitat i l'únic que puc dir és que per part nostra estem llestos perquè el dia que ens diguin que es pot rebre gent, doncs poder-la rebre, no? Tenim la sort de tenir un estadi gran que fins i tot, segons en quins percentatges d'ocupació es fes, doncs podríem donar pràcticament cabuda a tots els nostres socis i per tant, doncs, i tant de bo ens donéssim llum verda per fer-ho, però jo pronosticar res és difícil en les circumstàncies actuals i ja dic, les decisions no les prenem nosaltres, l'únic que puc dir és que nosaltres apretem perquè ens deixin que això passi el més aviat possible i que si ens donguessin la llum verda nosaltres estaríem preparats per fer-ho pràcticament d'un dia per l'altre.
Doncs tant de bo, perquè seria un plus i això, un extra per ajudar l'equip a aconseguir aquest objectiu de la salvació. President, a dinar, que sé que ara té pressa per agafar el vol, així que molta sort demà i molta sort pel que resta de temporada.
Així és a vosaltres.
Doncs Pau, les paraules del president Esteve Calzada sobre la mateixa gespa de la nova Creu Alta. En aquest acte de, com diem, de col·laboració que s'ha presentat avui amb el Consell Comarcal per promocionar el territori, també hi ha assistit la vicepresidenta Anna Bés, el director general Bruno Valla, bé, les personalitats, Pau, habituals en aquest tipus d'actes relacionats amb el centre d'esports.
Per cert, Sergi, dos apunts ràpids. No sé com has trobat el marcador de la nova Creu Alta, que ha estat un dels temes de conversa dels últims dies, i també, si no vaig errat, l'equip vol aquesta mateixa tarda, però ho fa ja per primera vegada en vol regular, no?
Sí, si et sembla, comencem per aquest segon aspecte. Com dius, i com ara estàvem parlant amb el president Esteve Calzada, ara toca dinar ràpid perquè cap a les 3 o així l'expedició se'n va cap a l'aeroport del Prat i a les 5 viatja cap a Madrid, com dius, en vol regular. Recordem que fa una setmana ja la Lliga ha deixat de pagar els vols charters, així que si els equips de segona volen viatjar per aquesta via s'ho han de pagar de la seva butxaca. El Sabadell ha trobat un vol que s'adequa a les seves qüestions logístiques. Ara bé, per tornar a Pau, sí que l'equip tornarà després del partit al Fernando Torres a la mateixa nit. En aquest cas sí que paguen un vol charter, perquè saps que pel tema de la pandèmia doncs no hi ha la quantitat habitual de vols regulars Madrid-Barcelona, i en aquest cas doncs el Sabadell ha preferit pagar charter i no fer nit a Madrid, perquè al final els costos, doncs ja et pots imaginar que buscant habitacions individuals per tota l'expedició i fer nit en un hotel de Madrid, doncs tampoc surt barat. I pel que em deies del marcador, mira, ara mateix hi ha un parell d'operaris acabant d'apuntar al marcador, que ja vam veure que tenia una imatge, bé,
d'una altra
força,
època.
Sí, de l'últim partit contra el Cartagena, com dius, que no era la millor imatge del marcador, ara sí que llueix millor aspecte. Recordem que és una cosa que no depèn del club, sinó que depèn de l'Ajuntament, per això el marcador no estava a punt en el partit contra el Cartagena, i se suposa que contra el Mallorca d'aquí 10 dies sí que ja estarà en perfectes condicions per lluir sobre la nova Creu Alta.
Perfecte, Sergi Parc, gràcies.
Fins ara, Pau.
Doncs les paraules d'Esteve Calzada, el president del Centre d'Esports Sabadell, en aquest acte de col·laboració entre el Centre d'Esports Sabadell i el Consell Comarcal per projectar el Vallès Occidental. Un minut per arribar a un quart de tres. Ara sí que hem d'entrar en matèria en aquesta roda de premsa d'Antonio Hidalgo, que ha tingut lloc avui a la una, avui dijous. No és la primera vegada aquesta temporada. Quan el Sabadell ha jugat divendres, doncs ha tocat fer la roda de premsa un dia abans de l'habitual, però, com diem, Antonio Hidalgo, que ha comparegut just abans d'agafar el vol per marxar aquesta mateixa tarda en direcció a l'aeroport de Barajas i respondre totes les qüestions al voltant d'aquest partit de demà a les 7 entre el Fuenlabrada i el Centre d'Esports Sabadell. Començant per aquesta circumstància més clara i més meridiana, que el Sabadell demà al Fernando Torres, si guanya, sortirà momentàniament del descens. Són conscients el Centre d'Esports Sabadell d'aquesta situació, per tant, han d'anar demà al màxim, amb aquesta responsabilitat, com sempre, d'intentar ja sumar de 3 en 3, perquè el Sabadell ja no es pot permetre una altra cosa, aquestes alçades de temporada i en la situació en la qual es troba, en la penúltima posició d'aquesta Lliga Smartbank. I sobretot un petit matís, si recordeu, ahir Edgar Hernández parlava de final. Parlava obertament de final en aquest partit contra el Fuenlabrada. Ja sabem que Antonio Hidalgo no és massa amant de referir-se a aquests partits, a aquest tipus de partits, com a finals. Més aviat, ell sempre ho diu, el partit de Marbella contra el Barça B, era, allò sí que era una autèntica final. Però avui ha fet un petit matís i ha reconegut que d'aquí al final sí que tots els partits que queden, aquestes 8 jornades, són absolutament importantíssimes.
A veure, no és que no m'agradi, és que el que queda de per darrere, doncs encara queden situacions per veure, però està clar que és un partit importantíssim, en una situació que l'altre dia vam retallar un punt en respecte a la salvació i sabem que sumant de 3 estarem molt més a prop i que cada cop el marge és més curt, no? I que és un partit que l'has d'afrontar de manera que has de treure 3 punts. És molt important en la nostra situació. Tenim aquest debe des del principi de temporada, partit vital per nosaltres. Ens ho prenem d'aquesta manera, aquest i els següents, eh?
Doncs d'aquesta manera, com ha dit Antonio Hidalgo, es prenen els pròxims partits. Ha respost també al tècnic de Canovelles preguntes del passat d'aquest centre d'esport Sabadell, que es troba en aquesta penúltima posició, evidentment per mèrits propis, aquestes alçades de temporada, però a ningú se li escapa que l'equip d'Antonio Hidalgo ha perdut punts clau en moments molt puntuals de la temporada. Al principi, si recordeu, estàvem amb aquella cantarella de perdre molts punts a última hora, després van venir circumstàncies com ara penals fallats i provocats a última hora, sobretot en partits a casa, a l'estadi de la Nova Creu Alta. Venim de circumstàncies també, com per exemple l'expulsió de Jaime Sánchez. Després comentarem també com està l'estat de la infermeria del centre d'esports. I se li ha preguntat a Antonio Hidalgo si li dona moltes voltes o no a tots aquests punts que ha deixat escapar el Sabadell en moments decisius, en moments puntuals de la temporada. Aquesta ha estat la resposta.
Ara cap. Potser en algun moment, sí, com tots. Al final sóc un més com vosaltres, no?, que pensa i tal, però ara cap, no és moment d'això, això ja no tornarà, ara és un moment d'estar centrat en el Fuenlabrada, el que ens trobarem del minut 1 fins al 90, tot el que passi, aquestes situacions que hem de gestionar millor, hem de competir millor, tot això ho hem de fer per guanyar victòries, perquè en el passat hem estat a prop, però això ja no serveix de res.
Doncs com ha dit Antonio Hidalgo, tot això no serveix per res, no val lamentar-se de les situacions del passat i el que importa són les últimes 8 jornades de Lliga pel Centre d'Esports Sabadell. Si recordeu també, en les últimes rodes de premsa d'Antonio Hidalgo, ell mateix ha incidit molt en la qüestió de la passió que han de posar els seus homes i ell mateix, evidentment, d'aquí a final de temporada. Ahir, Edgar Hernández, un dels capitans, deia en roda de premsa que al vestidor estan tots endollats, estan, com diem, amb aquesta responsabilitat, sabent el que juguen i, sobretot, respaldant aquesta figura d'Antonio Hidalgo. I avui el tècnic de Canovelles, doncs això, no ha fet una altra cosa que contrastar i confirmar aquesta versió del davanter gabanenc. Diu que és l'encarregat que a nivell mental els jugadors estiguin endollats, que és molt exigent tant en els entrenaments com fora i que veu implicació total, insistim, dels seus homes en aquest tram final de Lliga.
El que veig em reconforta molt pel treball que donen, per la implicació, sobretot quan veus que hi ha jugadors que es preocupen moltíssim del perquè de les coses, de lo que busquem, i això em dona fortalesa per continuar estant amb ells, confiant que ho traurem, i això és un treball de dia a dia. Evidentment, quan perds, pues el dia següent ho veus tot malament, però quan van passant els dies has de posar-te un altre cop al 100%, sentir-se fort i sabent que t'ho deixes tot, no?
I a nivell de baixes, el centre d'esport Sabadell avui no hem tret massa cosa en clar. En certa manera sabem les dues baixes confirmades que té el centre d'esport Sabadell, que són les de Pierre Cornut per lesió i Jaime Sánchez per sanció. Veurem si hi ha alguna sorpresa o no de cara al partit de demà. I per tant, una incògnita de moment, l'estat de l'Aleix Coc, i més amb aquestes baixes en defensa, se li ha preguntat al tècnic de Canovelles per si el central tarragoní pot reforçar aquesta línia més mermada a hores d'ara, del conjunt arlequinat. Aquest és l'estat ara mateix de l'Aleix Coc, segons Antonio Hidalgo, amb un petit matís també, que ell ha dit que en aquest moment de la temporada el que importa és tenir jugadors que estiguin al 100%.
El més important és detectar la gent que tenim al 100%. L'Aleix està en aquest moment que no acaba d'estar còmode del tot, i bueno, veurem, no? Però no està còmode. Aquesta és la realitat, no? és una lesió que està donant-li més problemes del que ens agradaria i sobretot ara de detectar els jugadors que estan al 100%, i apostar per aquests, no?
Doncs això, detectar pels jugadors que estiguin a ple rendiment, ha dit Antonio Hidalgo. Veurem també com evoluciona d'aquesta lesió a l'Aleix Coc, però sembla complicada demà la seva participació i més, insistim, en una setmana curta de només 5 dies entre partit i partit. Aquesta circumstància ja comentada que el Sabadell demà, quan acabi el partit del Fernando Torres, tindrà 10 dies, setmana i mitja pràcticament, per preparar la visita del Mallorca a l'estadi de la Nova Creu Alta. Una més d'Antonio Hidalgo, l'última, de fet, demà també l'escoltarem aquí a l'Hotel Suís amb l'Adrián Arroyo. Ens hem guardat algun fragment del tècnic de Canovelles, però ha parlat Hidalgo també d'aquest potencial enorme, segons ell, del Fuenlabrada, un equip que pel de Canovelles hauria d'estar més amunt a la classificació.
El Fuenlabrada té un potencial enorme. Per mi és un equip que hauria d'estar més a dalt a la taula. Tenen un potencial a dalt molt gran, una solidesa al darrere també gran. Ostres, hi ha jugadors que, aquest any Cristóbal està fent un gran any. Jo crec que hi ha molts jugadors, no? L'Anteca, el Patecís, el Garcés, tots aquests jugadors, no? que estan ara jugant, a l'Espinosa, que són jugadors de molt talent, no?
Doncs demà escoltarem Antoni Hidalgo parlar també, analitzar una mica més a fons aquest Fuenlabrada. També avui hem rescatat un fragment de la roda de premsa del seu homòleg a la banqueta madrilenya, de José Luis Oltra, destacant també els últims resultats del seu equip. No acaba de rutllar, en aquest cas. El van veure, per exemple, empatant, o perdent, en aquest cas, contra el Real Zaragoza. A casa, sí que és cert que venia, per exemple, d'una golejada contra el Mallorca. Ve de fer bon joc l'equip madrileny, d'estar instal·lat en aquesta zona tranquil·la de la classificació, 8 punts per sobre del descens, a 12 punts del play-off, i parlava Oltra en les últimes hores que no s'ha de viure de sensacions.
Igual no vale con solo estar bien o muy bien, habrá que estar rayando la excelencia para poder lograr los puntos, que es lo que queremos cada semana. No vale de la imagen o de las sensaciones o de esto, no se vive de los goles, de los triunfos, de los resultados, y aunque el equipo está compitiendo francamente bien y no puede reprochar nada, tenemos que ganar.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Una setmana relativament tranquil·la a Fuenlabrada, tot i aquest cas de positiu, en aquest cas asimptomàtic, i amb anticossos, del qual informaven l'altre dia el club madrileny, però de moment sembla que no hi ha hagut més novetats al voltant. Canviem d'idioma, saludamos al compañero de periodista de Cadena Cope, a Luis Millán. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pau? Buenas tardes.
Hablábamos de este positivo, sin novedad, ¿no? No parece que tranquila, semana tranquila, ¿no? Para lo que ha sido también Fuenlabrada con positivos en los últimos meses, semana tranquila.
Sí, sin novedad, se sigue sin conocer quién es el jugador afectado, y como dato curioso, era un jugador que la semana pasada, el jueves, al realizarle a toda la plantilla un test serológico, salió que tenía anticuerpos, y sin embargo esta semana parece que después de realizarle primero los de antígenos y luego la PCR, ha tenido otra vez el virus. Así que, bueno, después de todo lo que ha pasado en Fuenlabrada, que sea solo un caso de momento, tampoco parece preocupante.
Déjame preguntarte también, ¿cómo está? Bueno, ya saldremos de dudas con el nombre en este caso, en las próximas horas, pero ¿cómo está el resto de la plantilla? ¿Se esperan bajas en el equipo de Oltra?
No ha querido hoy el técnico, que normalmente lo suele hacer, decir con qué jugadores no va a poder contar. Sí que sabemos las bajas que viene arrastrando en las últimas semanas, pues no estará Pinchi, no estará Sekou Gassama, diferentes jugadores con los que no viene contando el técnico por problemas de lesiones, pero como en esta ocasión no quieren desvelar de momento quién es el jugador afectado, ha preferido no desvelar las bajas.
Sí que es verdad que es una situación tranquila, ¿no? Por Fuenlabrada, porque la verdad es que ahora lo repasábamos, a 12 puntos del playoff, quizás un poco menos de distancia en este caso con el descenso, 8 puntos, pero hay muchos equipos por medio. No sé si se ve en este caso la oportunidad de mañana como ya echarle prácticamente el lazo a la temporada.
Sí, prácticamente sí. Al final es un rival de la parte baja, que al final si ganas le sacas más puntos. Sí que es cierto que se viene de dos partidos, sobre todo contra el Real Zaragoza, que el equipo jugó bastante bien y al final acabó perdiendo, tuvo un penalti, lo falló, luego le marcan de penalti a 5 para el final, y también el otro día contra la Ponferradina en Ponferrada, que el árbitro anula un gol a falta de 5 minutos que podía haber significado la victoria. El equipo ahora mismo, pese a que la distancia no es mucha, se ve un equipo solvente y que en principio no debería pasar apuros, pero igual que la temporada pasada, en las últimas jornadas estuvo a punto de meterse en esos puestos de playoff, tampoco hay relajación en el equipo porque saben que una mala racha también te puede llevar abajo.
Pues así llegará el Fuenlabrada en este caso al partido. Por último, Luis, sí que es verdad que temporada en cuanto al rendimiento en el Fernando Torres, no sé si decir que muy paralela o vidas paralelas con el Sabadell, porque al final es un equipo que empata mucho, este Fuenlabrada, y que contra el Mallorca, hablábamos ahora de este precedente, rompió una racha de muchos meses sin ganar en el Fernando Torres. Por tanto, en casa temporada rara en este sentido, ¿no?
Sí, no está siendo una temporada cómoda, como dices, al final tampoco es que se pierdan muchos partidos, pero sí que al ir empatando se dejan de sumar puntos de 3-3 y solo 3 victorias esta temporada en casa, las 2 primeras y luego contra el Mallorca después de muchos meses en el Fernando Torres. Entonces sí que es un equipo que en casa juega bien, tiene ocasiones, los marcadores siempre son bastante ajustados porque es un equipo muy físico y que pelea hasta el final, pero no se están dando los resultados que quizás podrían haber hecho que el equipo estuviera ahora mismo peleando por entrar en playoff o al menos ya salvado y en otra situación, porque fuera de casa es un equipo que rinde muy bien.
Pues veremos a ver el rendimiento en este caso en el Fernando Torres de este Fuenlabrada, próximo rival del Sabadell, mañana a las 7. Luis Miñán, compañero de la cadena COPE, gracias por habernos atendido unos minutos aquí en Radio Sabadell. Que vaya bien.
Nada, un placer, un abrazo.
Hotel Suís.
I per rematar-ho tot plegat, al voltant d'aquest partit, recordem, de demà a les 7 de la tarda, des de mitja hora abans, programació especial aquí a Ràdio Sabadell. No hi haurà notícies vespre, sí que hi haurà informació al descans d'aquest partit entre el Fuenlabrada i el Sabadell. Per rematar-ho, com diem, avui és dijous, per tant, avui hem conegut la designació arbitral del partit de demà i àrbitre nou pel Centre d'Esports Sabadell aquesta temporada. No s'ha estrenat encara a segona divisió amb el conjunt arlequinat, el basc de 35 anys, Jonander González Esteban, que viu la seva segona temporada a la categoria. Demà desgranarem totes les estadístiques d'aquest àrbitre amb el Sergi Parc, però, com diem, només té un precedent amb el Centre d'Esports Sabadell, va ser a segona B, un partit de la temporada 2016-2017 amb Guillermo Fernández Romo a la banqueta arlequinada, derrota per 3-2 del Sabadell al camp d'esports de Lleida, un partit que dominava el conjunt arlequinat 1-2 i que va acabar perdent en el tram final de partit. El VAR, un nom més conegut aquesta temporada, com és el de Hernández Maeso, l'àrbitre nascut a Bèlgica, però del col·legi extremeny. Per tant, com diem, Jonander González Esteban serà, en aquest cas, el col·legiat del partit de demà. I no deixem el futbol perquè hem de parlar de la Lliga Nacional Juvenil, on tenim el Club Esportiu Mercantil lluitant també per la permanència. Els de Dani López, recordem, van arrencar amb victòria la segona fase, guanyant els Sants, i ara els blaugrana buscaran allargar la bona dinàmica aquest cap de setmana al camp del Vilaseca, un CUE que està descendit virtualment. Només resten 12 punts per disputar-se i els tarragonins estan a 11 de la salvació. Tot i aquesta previsible facilitat del partit, Àlex Pertusa, el capità de l'equip gracienc, avisa de la dificultat del desplaçament.
Aquell camp sempre té la fama de que és un camp molt dur. Per exemple, el Barça Nacional de l'altre grup va guanyar només 1-0 i al minut 90, em sembla. O sigui que aquell camp és molt difícil. Tenen jugadors que són bons, òbviament, però clar, la mentalitat també està allà.
Recordem que tot i el debut en victòria, el Mercantil segueix en posicions de descens. En aquest segon grup de 10 equips en baixen 6 i, per tant, enfilar-se a les posicions de permanència està molt i molt car. Actualment tanca aquest grup de privilegiats el Jàbec B amb 18 punts i excepte el segon equip juvenil de l'Espanyol, que lidera la classificació amb un marge ampli, hi ha 6 equips en 5 punts que lluiten per aquestes 3 posicions restants. Per tant, el 50% se salvarien en aquest cas. El conjunt gracienc és 6è amb 16 punts, a 2 de sortir de les posicions de la zona calenta, i tot passa, per tant, per tornar a Vilaseca amb un bon botí. Serà, per cert, el desplaçament més llarg de la temporada, però Pertusa no ho veu com un factor diferencial.
És el desplaçament més llarg. Crec que on més lluny vam anar va ser a Llagostera, em sembla. Sí, crec que sí. I no crec que sigui molt rellevant, la veritat. Nosaltres ara mateix hem agafat una dinàmica diferent on sembla que les coses comencen a sortir i jo crec que el desplaçament no ens afectarà a l'hora de jugar.
El Mercantil, doncs, buscarà sumar els 3 punts per optar a sortir de les posicions de descens a preferent dissabte a 6:15 de la tarda al camp del Vilaseca. Fa mig minut que hem creuat el punt de 2:15 de la tarda, fem una aturada per la publicitat i a la tornada passem pel Media Day del Club Natació Sabadell de l'Astralpool abans de l'estrena de dissabte a les semifinals de l'Alen Trophy contra el Kinev Kirishi, que viurem aquí en directe a Ràdio Sabadell, i també parlem, per exemple, de futbol sala o de bàsquet.
Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Esta pelota li cau a Néstor amb l'esquerra. Gol, 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 gol,
gol, gol.
Amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adrián Arroyo i la direcció del Pau Vituri, 35a jornada de la Lliga Smartbank. Aquest divendres, a partir de 6:45 de la tarda i en directe des de l'estadi Fernando Torres, Club de Futbol Fuenlabrada, Centre d'Esports Sabadell.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Hola, Toni. Escolta una cosa, ara que han tancat les discoteques i els bars, què faràs amb el programa?
Això, tenim unes ganes de festa, tio. Això és una merda.
Ei, bones, que jo sàpiga, la ràdio segueix sonant, no? Doncs el Vitamina no s'atura. Cada divendres a partir de les 11 i dissabte a la mitjanit, contagia't de la música electrònica més ballable.
Tom González presenta Vitamina Dance a Ràdio Sabadell.
Novetats musicals, DJs i tota l'actualitat sobre l'oci nocturn. Contagia't de ràdio. Contagia't de Vitamina. De Vitamina.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell, escolta'ns, arribem a tu.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. La-di-ra-ra.
Quatre minuts per sobre del punt de 2:45 de la tarda. Seguim en directe aquí a Ràdio Sabadell, a l'Hotel Suís d'avui dijous 15 d'abril del 2021, i un altre dels focus, sens dubte, d'atenció del cap de setmana el trobarem a Barcelona, a la piscina Sant Jordi, on l'Astralpool Natació Sabadell disputarà, en aquest cas, la Final Four de l'Alen Trophy. Un equip, el de David Palma, que ja pensa única i exclusivament en aquesta competició que arrenca, com diem, demà passat, que es podrà seguir en directe a partir de les 2 a Ràdio Sabadell, a la piscina a Sant Jordi. Les de David Palma tenien, en aquest cas, perdó, a Barcelona, les de David Palma tenien partit ahir avançat de Lliga, que van resoldre amb victòria contra el Sant Andreu per 11-14. Un marcador més igualat del que es preveia, tenint en compte que en el mateix escenari, a la Pere Serrat, l'Astralpool es va imposar dissabte passat a les semifinals de Copa de la Reina d'11 gols de diferència. Al final, les 5 dianes de Judit Forca van ser fonamentals perquè l'equip se situï provisionalment al capdavant de la Divisió d'Honor, a l'espera que el Mataró, també semifinalista d'aquesta Alen Trophy, recuperi el seu partit. partit pendent. I precisament amb la mateixa Judit Forca, amb l'Esquerrana, hem conversat uns minuts aquest matí en el tradicional Media Day que el club ha dut a terme a Can Llong per parlar sobretot, d'aquesta estrena de dissabte contra el Kinev Kirishi Rus. Judit, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Amb ganes, imagino, no?
Moltíssimes ganes ja de que arribi ja dissabte i poder jugar contra el Kirishi.
Deixa'm ni que sigui començar per un... Anem a fer un ordre cronològic, no? Ahir teníeu partit a Lliga, a Sant Andreu, vas fer 5 gols, 11-14. Clar, veient el marcador ajustadet, no sé si aquí va ser un tema de relaxació, si estàveu preparant també moltes coses pensant en Kirishi, com va anar el partit d'ahir?
Sí, la veritat és que ahir vam començar una mica relaxades després de la Copa i tot plegat, però al final vam treure el partit i res, ajustar unes quantes coses pel partit de dissabte.
Al final, una suposa que quan es llença el cap a la piscina i té el cap a Kirishi, 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 no? Pràcticament és difícil concentrar-se.
Sí, crec que aquesta setmana tots els pensaments que venen són el partit de dissabte del Kirishi, que serà molt complicat, i a veure com el traiem.
A la Judit Forca, quan li diuen Kirishi, encara li venen més ganes de jugar contra elles i de treure's una espina de l'Eurolliga de fa 3 anys, o és una cosa que ja està allò en el passat?
Bueno, és una cosa del passat, però sempre que es diu Kirishi és un partit molt igualat, amb moltes ganes, amb un equipàs, la veritat, i res, que espero que el traiem.
El David l'altre dia ens comentava que ell recordava més que aquella final en si, arbitratge, les enllaces, etc., recordava el que havia estat el viatge, que havia estat dolentíssim per vosaltres. No sé si també guardeu aquest record vosaltres de Kirishi.
També, cada cop que viatgem allà és un viatge molt llarg, amb moltes hores, moltes escales i moltes hores de bus també, i la veritat que poder jugar aquí i gaudir de l'Helena aquí a casa és el millor.
Al final potser el més diferent és el protocol, no? Perquè us heu de concentrar en un hotel, heu de passar, que això ho porteu fent tota la temporada, PCRs, antígens, etc. Però clar, sí que el fet de concentrar-se aquí a Barcelona o aquí a casa per haver de jugar a Barcelona és molt estrany.
Sí, la veritat és que molt estrany, que tot el que estem vivint ara és molt diferent a abans, que tenim que dormir en habitacions separades, no tenir contacte amb les nostres companyes. És molt difícil i molt raro, però bueno, al final és algo que tenim que sobrepassar i a part totes.
Escolta, Judit, deies que el Kirishi era un equip molt dur, evidentment, clar, pràcticament no el descobrirem, no? Noms com els de Prokofieva, com la portera, Karnau, és un equip veterà, és un equip dels que, com vosaltres, podria estar perfectament a la Final Four de l'Eurolliga, no?
I tant, és un dels equips que els últims anys també ha estat a la Final Four. Bueno, tot pot passar de tot, i la veritat és que és un equip que arrenca molt a la contra i físicament són molt fortes.
Suposo que el tindreu ben estudiat, no? Deies ara, fortes al contraatac, jugadores veteranes, jugadores fortes a l'aigua. Què destacaries més també d'aquest Kirishi?
Bueno, també són molt bones llançadores i el que et dic, surten molt a la contra. És un equip que tenim molt, molt estudiat perquè hem jugat molts cops amb elles i aquesta tarda ja farem l'últim repàs i ajustarem les últimes cosetes.
Suposo que amb confiança, no? Tot i ser un equip difícil, que segurament no hagueu tingut sort al sorteig, confiant també en les vostres possibilitats.
Sí, i tant. Nosaltres anirem a per totes a guanyar el partit.
Deixa'm també per anar acabant, Judit. Tu ets més jove, en aquest cas, que jugadores com la Maica, com la Mati, com la Laura, però ho has guanyat pràcticament tot i només et falta l'Allen Trophy a nivell de clubs. Sí que és cert que no és l'Eurolliga, que ens agradaria estar fent aquí el Media Day de la Final Four de l'Eurolliga, però suposo que ha de fer il·lusió també, no? El fet de dir, mira, un trofeu que no tinc, poder-lo guanyar també.
Sí, clar, la veritat és que nosaltres anàvem per la Champions, però ja que no ha pogut ser, també pensem, diu, mai hem tingut un alén, ni hem jugat un alén, i volem guanyar-la, i tant.
L'altra semifinal, per cert, li feu molt cas, o aquest Mataró-Roma, o sigui el que sigui vosaltres en el vostre partit?
Sí, nosaltres anirem pel nostre partit i sigui el que sigui, després ja ho veurem, però primer pensant en el Kirishi.
Doncs pensant en el Kirishi, i a veure si tenim sort i ens traiem l'espina tots plegats d'aquell partit de fa 3 anys. Judit Forca, gràcies i molta sort.
Moltes gràcies.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Doncs la Judit Forca, que es voldrà treure aquella espina, com diem, de la final de l'Eurolliga de fa 3 anys, perduda per part del Club Natació Sabadell, després d'un penal fallat per ella a la tanda de penals. Una de les millors esquerranes que ha donat casa nostra, tot i la seva joventut encara. Deixem el waterpolo, demà i tornarem a parlar aquí a l'Hotel Suís amb l'Adrián Arroyo. Ara el que hem de fer és canviar d'esport, insistim, parlar de futbol sala, perquè tenim una gran jornada per davant. A la segona B, arribem a l'Equador de la segona fase de la competició amb dos autèntics partidassos pels conjunts sabadellencs, ja que es veuran les cares amb els dos primers classificats. El Club Natació Sabadell rep al Pavelló del Nord el líder, el Calvià, amb la necessitat de frenar d'una vegada per totes la mala dinàmica de les últimes setmanes. Una ratxa que, de fet, va començar amb el canvi de fase i en la qual els nedadors encara no han estat capaços de puntuar. D'arrencar com a primers, els de Borja Burgos han caigut ara fora dels llocs de play-off i un mal resultat contra els Balears podria posar molt coll amunt l'objectiu de reentrar-hi. Pipa Ortega, jugador de l'equip, prefereix parlar de motivació en lloc de pressió.
Ara no viene el líder, yo creo que más, mejor motivación que imposible y también hay duelos directos como Mataró, Pía, pero nosotros tenemos que centrarnos en nosotros porque nos sacan 4 puntos. Si les ganamos, nos pondríamos a 1 y se acabaría esta primera vuelta con otros 4 partidos. Y si nos ganan, sí que pondrían de por medio con 7, más se la verá. Así que yo creo que máxima concentración y, como te he dicho, intentar no regalar goles, porque en esta jornada últimamente estamos regalando goles.
Amb molta motivació afronta el partit Pipa. També volem saber la perspectiva del seu capità, del capità del Club Natació Sabadell, el Jonathan Iglesias. Xato, què tal, Xato? Com estàs? Bona tarda.
Què tal, Pau? Bona tarda.
No sé si ho veus tu també així, que el que hi ha és, doncs, això, per trencar la mala ratxa contra el líder, hi ha motivació.
Sí, no, és un partit que no fa falta dir gaires coses. Ja no només pel rival, sinó per la situació que portem les últimes jornades i és un partit que necessitem estar de la millor manera.
I us ve el Calvià, que és el primer classificat i que està fent un tros de temporada, és un tros d'equip, no?
Sí. Té una plantilla de molts jugadors i molt bons jugadors tots i home, això es nota, la regularitat i l'exigència que ells tenen és bèstia. I nosaltres hem d'igualar això. Nosaltres, per plantilla, no ens quedem curts tampoc i em diu aquesta exigència i a veure què passa.
Parlava el Borja, l'entrenador, el Borja Burgos, ara fa un parell de setmanes, que per revertir aquesta mala dinàmica havia de canviar tot des dels entrenaments. No sé si així també us heu fet el discurs, si veus, ara comentarem també la teva situació personal, però si veus des dels entrenaments que hi ha hagut un canvi de xip en aquest sentit.
Sí, però molt bèstia, a més, jo... Sí que és veritat que per la meva situació, que si dius que la parlem, doncs ara parlem, per la meva situació havia estat 2 setmanes sense baixar durant la setmana i no sabia ben bé com anava la cosa. Sí que parlava amb Borja i ell m'explicava i amb companys, però aquesta setmana sí que he baixat cada dia i els he vist entrenar i hi ha hagut un canvi brutal. Hem començat de zero i sabem el que hem de fer, sabem que tot comença per l'autoexigència i per competir, i això ho hem demostrat aquesta setmana.
No sé també a què atribuïu, en aquest cas, Xato, aquest inici de segona fase, si han estat les baixes, si ha estat també, per exemple, factors com l'ascensió al Pepe Font després del derbi, és un cúmul de tot plegat?
Tot ajuda, està clar que tot ajuda, però és que no m'agrada ficar excuses, i al final crec que nosaltres som... suficientment capaços de fer les coses bé, deixant enrere les lesions i les sancions. Tenim plantilla suficient per competir i està clar que no hem fet les coses bé fins ara. I és veritat que les lesions de Castro, la meva, la sanció de Pepe, pues, bueno, són gent important dintre de l'equip que s'ha de notar, però estic segur que revertirem això.
I a tu t'ha tocat lesió de menisc, no?
Sí, la veritat és que ahir m'ho van confirmar i, bueno, la veritat és que ha sigut una temporada molt dolenta en tots els aspectes. A la vida ja tots coneixem com està el món i, a més, pues, dintre del futbol sala també ha sigut difícil el tema de lesions aquest any. Però, bueno, ja des d'avui començar a preparar la temporada vinent i ajudar els meus companys a el que pugui, que això segur que en tindran per el que vulguin.
Per tant, descartem que puguis tornar aquesta temporada als terrenys, en aquest cas a les pistes.
Sí, 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 descartem-ho, no ho sé. Jo sóc bastant lluitador, però sí, sí, sí. Descarto tornar o com a mínim tornar en condicions de poder ajudar els meus companys, així que ajudaré des de fora i intentaré ajudar en tot el que pugui, està clar.
Això t'anava a dir, no? Ara canvia totalment la visió, no? Perquè, a més, aquest Club Natació Sabadell, si alguna cosa destaca, és, en gran majoria, en aquest cas, és per la seva joventut, no? Si a sobre li afegim ara que els més veterans esteu fora per lesió o per sanció, clar, el que toca és ajudar a nivell de consells i a nivell de que no es noti tant, no?, aquesta joventut, segurament.
Sí, 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 és veritat que és un equip molt jove, molt, molt, molt jove. I més que jove, pues, són gent que la majoria pues, no ha tingut aquesta experiència de jugar aquest partit o aquestes situacions, i això costa. Però, la veritat, la gent s'ho ha pres molt en sèrio i aquesta setmana ha fet un canvi. I sí, des de fora ajudarem amb tot el que podem i amb els consells i tot el que em demanin, allà estaré i segur que ho trauran.
Doncs Jonathan Iglesias, Chato, capità del Club Natació Sabadell de Futbol Sala, molts ànims per afrontar aquesta recuperació.
Moltes
i
gràcies.
Esperem que l'equip pugui revertir la situació contra el Calvià aquest cap de setmana.
Sí.
Una abraçada.
Sí. Merci, maco, merci.
Doncs això pel que fa al Club Natació Sabadell, amb aquesta baixa confirmada de menisc del seu capità, el Jonathan Iglesias, Chato, amb els problemes de lesió també de Dani Castro, la sanció de Pepe Font, que compleix de 4 partits després del derbi. Situació complicada i compromesa per l'equip de Borja Burgos, que intentarà revertir a partir d'aquest cap de setmana per intentar reenganxar-se en aquesta lluita pel play-off i també, per què no, per no veure perillar la posició de Copa del Rei de la pròxima temporada. De la seva banda, molt diferent és el panorama a l'Escola Pia, l'únic equip dels 8 que ha sumat el 9 de 9 en aquesta segona fase d'ascens. Molt de mèrit pels homes de Pedro Donoso, que ara visiten el segon, l'Aliança Mataró, amb la possibilitat d'enfilar-se fins a la zona de play-off, ja que tot just un punt separa els maresmencs dels escolapis. Un fet pràcticament impensable fa unes setmanes, perquè, recordem, l'equip de Pedro Donoso arrencava la lligueta QE molt distanciat dels primers llocs i actualment se situa en llocs de Copa del Rei, com comentàvem ara, per darrere del Club Natació Sabadell. La progressió ha estat meteòrica i ara Arnau Graell, jugador de la Pia, demana donar-li continuïtat.
El nivell de segona B és molt semblant. A veure, hem guanyat també el nostre líder, sabem que tenim les opcions per poder donar-li una bona cara a Mataró i intentar treure els 3 punts, que llavors sí que... Bueno, es podria dir que es lia gorda.
Doncs això, es lia gorda, diu l'autor d'un hat-trick la temporada passada, un dels noms propis de la temporada, Arnau Graell, convocat amb les seleccions, amb les categories inferiors de la selecció espanyola. I no li falta raó, la veritat, perquè, com diem, la Pia podria acabar la jornada segona. Perquè això passi, el club hauria de punxar contra el Calvià i els de Can Colapi haurien de saltar la pista del Mataró. Els maresmencs són la millor defensa del grup, ja que encaixen poc més de 2 gols per partit, i tampoc coneixen la derrota en aquesta segona fase. Graell és conscient de la dificultat de l'enfrontament de dissabte, però recorda que ja han superat recentment rivals com el líder, com el Calvià.
És un rival també molt ràpid, que aguanta molt els resultats, però, com he dit, un 3-3 contra el Calvià. Nosaltres hem pogut treure les nostres armes per superar aquest Calvià, llavors segurament traurem les nostres armes per superar aquest gran Mataró.
Dissabte, a 6:45, al pavelló Teresa Maria Roca, arrencarà aquest Aliança Mataró, Escola Pia de segona B. I un grau per sota, a tercera divisió, l'Amics del Pou Insercat també tanca la primera volta de la fase d'ascens, rebent el pavelló del nord al Laguna, o el que és el mateix. S'enfronten el primer i el segon classificat del grup 2. Amb 10 punts pels dels marinals, encara invictes en aquesta segona fase, de fet una única derrota en tota la temporada contra el grup Zarraona, quan ja estaven classificats per aquesta fase d'ascens. Com diem, amb 10 punts per l'Amics del Pou i 9 pels tarragonins, en joc hi ha el lideratge, i recordem que només un equip es guanya el dret a classificar-se pel play-off. Abel Ruiz, jugador de l'Amics del Pou, insisteix que l'únic objectiu que es contempla a l'equip és el de poder pujar de categoria.
ganas de subir, lógicamente. Este año es un proyecto muy bonito y bueno, yo creo que se puede subir, se intentará hasta el final, hay equipazos, pero bueno, nosotros creo que también tenemos un equipazo.
Visitarà el Pavelló del Nord, per ser un Laguna que ha presentat dues cares completament diferents en el que duem de Lliga. A la primera fase, tot just va sumar 7 dels primers 24 punts. Des de llavors, el balanç fins avui del conjunt de Cambrils ha estat de 10 victòries, un empat i una única derrota, uns números que superen en el global fins i tot els del mateix Escorial. Tot això a la fase d'ascens, a la de permanència, a la del grup on està el grup Zarraona, i està tot ben esbojarrat i alhora també igualat. El Forja i Esparreguera, els rivals dels Taronja aquest dissabte, el comanden amb 9 punts. Per darrere hi ha l'Alcoletge, el conjunt sabadellenc i la Sentiu amb 6. Cué destacat, encara sense puntuar, el CSR. Tenint en compte que acaben descendint 3 equips, cada error es pot pagar ben car i per això els de Darío Martínez hauran d'evitar repetir actuacions com la de l'últim precedent a Esparreguera. Va ser a principis de temporada i aquell enfrontament ple d'errades defensives va acabar amb empat a 10. Joan Puigdomènec, jugador arraonista, té ben present aquell desgavell.
Un partit infart. Semblava que no hi havia ni defenses ni res. Vull dir, era com, no sé, una bogeria. Els que donàvem a favor també els donàvem en contra, semblava. Jo espero que no sigui un partit com aquest, perquè el que estem veient molt a la raona és que tenim molt gol, però el que hem de treballar és que no ens en facin.
Doncs horaris d'aquesta jornada de tercera, dissabte a les 4, Esparreguera, grups a Raona, i a 7:45, Amics del Pou, Laguna. Fem una aturada més per la publicitat, segona i última, perquè a la tornada hem de parlar encara de bàsquet. Alexa, posa'm Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell, en tuning.
Escolta'ns ara també a través de la teva Alexa o a Google. Segueix-nos còmodament.
A casa, a la feina, on vulguis.
T'ho demana. I l'Alexa o Google t'ho fan encara més fàcil.
Escolta'ns, mira'ns, llegeix-nos, segueix-nos. Arribem a tu.
T'agrada el cinema? T'ho passes bé escoltant una banda sonora? Voldries conèixer algunes curiositats d'aquella pel·lícula que ha marcat la teva vida? Si ets dels nostres, ja no tens excusa. Tots els dijous a les 9 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sabadell, 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
Si una cosa t'agrada, per què canviar? La Llanterna Màgica, quarta temporada.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Menys de 7 minuts per arribar a les 3. Estem de tornada aquí a l'Hotel Suís. Avui acabarem el programa amb bàsquet perquè la Copa Catalunya ha arribat a l'Equador, tot i començar fa tot just 5 setmanes. El Club Natació Sabadell ha finalitzat la primera volta amb un rècord positiu de 3 victòries i 2 derrotes al Campionat d'Espanya de primera divisió, mentre que la Pia manté el balanç d'1-1 a Copa Federació, tenint en compte el partit ajornat de l'últim cap de setmana. Ens amplia la informació sobre l'inici de la segona volta el nostre estudiant en pràctiques, Pau Pasqual.
El club va acabar la primera volta perdent 102-96 a la pista del Ripollet, líder en solitari. Tot i la derrota, segueix encasellat en el grup de perseguidors del líder que lluiten per la segona posició, o el que és el mateix, una plaça a la final a 8 per ascendir a Lliga EVA. Els de Jonathan Ramírez comencen la segona volta rebent a les naus el segon equip del Mollet, el Cué, que encara no coneix la victòria. Tot i això, el tècnic nadador avisa que els triomfs de l'equip molletà arribaran tard o d'hora.
Mollet, realmente una cosa es que el marcador indique como esta semana que ha perdido de 20 puntos, pero bueno, al final es un partido que han competido y al final pues sí que es verdad que han tenido una desventaja amplia. Yo considero que Mollet es un buen equipo, está perdiendo, eso es verdad, pero bueno, yo creo que tarde o temprano empezarán a dar su nivel, entonces nosotros esperamos un partido de máxima exigencia, ¿no? Es decir, bueno, nosotros sí queremos seguir mostrando nuestras cualidades y queremos seguir mejorando, debemos hacer un partido exigente y serio para poder sacar la victoria.
El debut del club a Copa Catalunya està sent de mèrit, mantenint un balanç de victòries positiu tot i haver perdut els dos parquets més difícils de la categoria. No era l'objectiu de l'inici de temporada, però actualment es troba ben immers en la lluita per la final a 8. Ramírez no cau en l'eufòria de la primera volta i tampoc es planteja objectius a llarg termini de cara a aquesta segona meitat de campionat.
De la segunda vuelta lo único que espero es que mi equipo siga compitiendo, ¿no? Y que en cada partido podamos presentar nuestras credenciales. Bueno, siempre es bonito ganar, pero como mínimo tener unas buenas sensaciones. Sí que es verdad que los equipos que hemos ganado, ahora tendremos que ir a visitar su pista, no van a ser pistas fáciles, lo mismo que vamos a tener que ir a ese, vamos a tener que ir a San Feliu Weng, no va a ser nada sencillo. Sí que es verdad que tanto Cerdanyola como Ripollet deben venir a nuestro campo. Lo que queremos es acabar la liga con un balance positivo y a partir de aquí, pues bueno, si esto nos da para algo más, genial.
Serà el tercer partit de la temporada a les Naus, en aquest cas dissabte a 6:45 contra el Mollet B. I el mateix dissabte a la tarda, la Pia visita la pista del Centre Catòlic L'Hospitalet. Avui es compleix un mes exacte des de l'últim partit des de Jaume Prat, entre el sistema de tallafoc de la Copa Federació, l'aturada per Setmana Santa i els últims problemes de disponibilitat de pistes. Prat es centra en que l'equip tingui unes sensacions i un ritme de competició semblants al d'abans de la pandèmia.
Vull dir, nosaltres el que volem és disfrutar. Si nosaltres disfrutem, sabem que les coses van bé i a partir d'aquí doncs, el que enfoquem és la setmana a poder passar-nos-ho bé i poder treballar per poder tenir un ritme competitiu i una ambició competitiva similar a la que teníem abans d'estar un any i mig parats. I ja està. Simplement això. No ens plantegem res a llarg termini que no sigui això.
Després del balanç d'una victòria i una derrota contra el Vilà Torrada, el Centre Catòlic L'Hospitalet serà el segon rival del conjunt Escolapi aquesta temporada. Els del Baix Llobregat també han sortit d'un cara a cara igualat contra el Castellà. Prat, no obstant això, segueix sense centrar-se en els rivals.
Estem tots parats, hem pogut veure poc a l'equip rival. Nosaltres ho enfoquem molt, mai hem sigut un club ni un cos tècnic que analitzàvem, fèiem servir l'escouting per destruir, sinó el que volem és seguir creixent nosaltres, i aquesta és la línia. El que busquem és créixer com a equip, seguir treballant per tenir els automatismes el més assolits possibles i així poder competir amb més garanties.
El partit, en aquest cas, arrencarà dissabte a 8:15 a la pista del Centre Catòlic.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Doncs aquest és el menú del cap de setmana a la Copa Catalunya de Bàsquet. Nosaltres el que hem de fer és repassar també el menú, els plats, que hi haurà demà aquí a l'Hotel Suís, ara que queden 2 minuts per arribar al punt de les 3. S'hi asseurà aquí, en aquesta cadira, l'Adriana Arroyo, i amb ell parlarem de l'última hora del Fuenla Sabadell, que juga a les 7, és a dir, a 5 hores estarem en aquell moment del partit. Rescatarem algun dels fragments de la roda de premsa d'avui d'Antoni Hidalgo i de José Luis Oltra, també l'habitual dosi d'estadístiques com a cada partit del Centre d'Esports Sabadell, com a cada prèvia, també la visita del juvenil A Arlequinat per primera vegada aquesta temporada al camp, al Joan Camper en aquest cas, al camp del Barça, la ciutat esportiva del Barça, la prèvia pura i dura de l'Astralpool Kirishi. Recordem que viurem aquí a Ràdio Sabadell a partir de les 2 en directe dissabte a les semifinals, i el derbi del masculí a Terrassa, i també ho enllestirem tot plegat amb vol i els partits del cap de setmana de l'Oarc Gràcia masculí i del Creu Alta Sabadell amb vol.
Hotel Suís.
Un minut per arribar al punt de les 3. Rebeu una cordial salutació del Toni González, que ha estat a les vies de so, del Sergi Parc a la redacció, i servidor Pau Vitorí, qui us ha parlat en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa, la Ràdio Sabadell. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora amb l'Adriana Arroyo en aquesta cadira, com dèiem, i a partir de 6:45 tota la tropa del Sabadell en joc, amb el Sergi Garcés encapçalant-nos des de l'estadi Fernando Torres de Fuenlabrada. Res més, una abraçada. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.